Este es como sufrimiento.
Sintonia d'opinions a mig matí. Fem un opinions doncs, molt diferent al que acostumàvem a fer abans del confinament i també durant el confinament, ja que avui doncs, utilitzem aquesta fórmula mixta, aquesta fórmula telemàtica a través de l'Skype, però doncs, evidentment també que ho podem escoltar com no pot ser d'altra forma, no? Ho podem escoltar per la ràdio. Doncs vinga, comencem ja saludant els nostres tertulians i saludem a la Lourdes Auquer. Què tal? Bon dia, Lourdes.
Hola, bon dia, bon dia. Ja era hora, ja teníem ganes.
Ai, quin mono que teníem. Octavi Formatxer, sí. Bon dia.
Hola, ja teníem ganes de retrobar-nos.
I tant que sí.
Amb vosaltres i amb els oients, esclar.
Sí. Sí, sí. Christine Merlier, bon dia.
Bonjour, buenos días a tothom.
I a Antoni Puig, que tu sí que tenies un mono que no t'aguantaves ja. Bon dia.
Jo la veritat és que tenia mono perquè com que ens agrada comentar les notícies, hi ha tantes des del mes de juny, que era l'última vegada que vam parlar, que... però bueno, ja estem aquí.
Molt bé, molt bé.
De moment hi som. De moment hi som, que alguns no hi són, ja. Malauradament.
Exactament, sí, sí. Exactament. Doncs això, comentava, com esteu? Com ha anat aquest estiu estrany, aquesta tardor que ja ha començat? Com va tot?
Bueno, perplexes, perquè normalment als estius no passa res i aquest estiu ha passat de tot. Roda Barà està tranquil·la com sempre, però políticament això és una olla a pressió, eh? I, en fi, però estem vius.
Nosaltres tenim la sort de viure a Roda de Barà, que sí. Penso que és un entorn privilegiat, i sí. Fins i tot amb els confinaments, fixa't tu, que aquest cap de setmana hem estat confinats a casa, bueno, a casa no, a dintre el municipi, però a dintre el municipi, fixa't, tenim de tot, tenim muntanya, tenim platja, exacte. Podem anar al passeig marítim, escolta, això no tothom. Nosaltres, quan hem d'anar a Barcelona per un motiu imprescindible, tenim autèntic pànic, possiblement sigui psicològic, però només el pànic de ficar-se dintre la ciutat ja és molt fort, no? Per tant, penso que tenim la sort d'estar en un entorn que no tothom, i la prova és que molta gent s'està empadronant als pobles perquè la gent està fugint de les grans aglomeracions.
Sí, sí, com bé,
que és un dels motius,
com bé dius, Octavi, aquí a Roda mateix han augmentat moltíssim els empadronaments.
Empadronaments, no, clar, clar, sí, sí, no m'estranya, no, clar.
Pues yo un verano, un feliz verano. Después de dos veranos un poco así atípicos, este ha sido plenamente feliz y también me fui de viaje y todo, o sea que ha sido fantástico.
Mira que bé, Cristín.
A pesar de todo.
Tot i la situació actual, tot i els riscos, que tots, doncs, evidentment, estem sotmesos a aquests riscos, no?
Yo no pienso en eso.
Cristina, tu t'han fet la prova PCR, explica'ns-ho.
Sí, cuando fui a Sicilia, a Palermo, primero en el avión solo éramos 50 personas, yo estaba sola en una fila, ¿no? Y todos, todos, nadie había hecho nada aquí, porque podías hacer cosas aquí unas 78 horas antes de irte, ¿no? Pero nadie lo había hecho. Entonces, lo hicimos todos ahí. Estuvimos unas 2-3 horas haciendo pues cola, Hemos rellenado un montón de papeles, pero un montón, Y luego, pues, ¿cómo decirlo? Me metieron en la nariz dos, no sé cómo, yo las llamo agujas, porque son tan finas.
Sí, pero no son agullas, ¿no? Son agullas.
Cuando ves esto, yo le dije, oiga, ¿pero eso qué va a hacer con esto? Y entonces me hizo un gesto porque yo no hablo bien italiano, ¿no? Y te lo meten y te suben hasta los ojos, hasta aquí arriba. Es muy desagradable.
Ay, ay, ay.
Sí, sí. Y claro, es una y dos veces, claro. Tenemos dos narices. Sí. Ahí te enteras, Y total que, bueno, que no tenía nada y perfecto. Pero bueno, de mi avión nada. No había nadie que tuviera...
Que donés positiu.
Però, Cristín, una cosa. El test que et van fer no és un PCR, era un test d'aquests ràpids, no? Perquè el PCR triga 2 o 3 dies a saber el resultat.
No, sí, tardaron. Nos dijeron que si tuviéramos algo nos llamarían y a mí no me han llamado. O sea,
la prova la vas fer abans de marxar, clar. Ja.
No, abans de marxar no.
Al arribar
a Sicília.
Després deixen marxar.
Ah, l'arribar a Itàlia, val, d'acord.
Si deixen marxar, que jo també pensé, bueno, si no tenen el resultat i me deixen marxar, pues puedo contaminar un montón de gente, ¿no? Digo yo.
Claro, sí.
Pero lo que pasa es que fui en la montaña, que ahí no había nadie. Pero bueno, si te vas a Palermo, puedes contaminar a mucha gente. Pero no me llamaron, no me dijeron nada y no hubo ningún problema con el avión. Pues si no, te ponen a todos en cuarentena.
Ajá. Doncs ara, no sé si sabeu que Salut farà canvis en el protocol a seguir. Jo diria que ja estem habituats, no?, a que es vagi molt sobre la marxa, a improvisar moltes vegades, o almenys ens dona aquesta sensació a moltes persones, no? Doncs ara Salut deixarà de fer els PCR, els contactes positius de Covid, i llavors el que farà seran tests d'antígens. Escoles i instituts, les proves a contactes d'un positius doncs continuaran fent-se amb el PCR. Però si no, per la resta, serà doncs aquests testos ràpids d'antígens. No sé, què en penseu d'aquest canvi?
Però a mi... Anàlisis o què són?
No, és una... Crec que és de la sang, no?
Sí. En 20 minuts doncs, ja es té el resultat, en aquest cas.
Havia de fer una colonoscòpia el mes d'abril i de sobte la Tecnon em va trucar que havia de passar abans el test ràpid, perquè en funció del resultat entrava, no és quiròfan, és una cirurgia menor que es diu, però havia de passar el test. I aleshores, com que m'havia vacunat feia poc temps i havia passat una grip, però grip de grip, es va reduir a 24 hores, simplement. Doncs em va donar positiu. Llavors ja no em van fer la prova.
Claro.
Però vull dir, el test ràpid te'l fan coincidint amb l'anàlisi de sang.
O sea que, perdona, Antonio, però la gripe da positivo COVID.
Perdón?
No té res a veure, no?
Tu tuviste la gripe, no?
No, sí, és possible.
Sí, da positivo COVID.
El test aquest ràpid falla molt.
Falla molt,
això sí. Que hi ha falsos positius també, no?
Detecta antígens, però esclar, és que jo no sé si arriba a detectar els antígens que genera el coronavirus o els antígens de la vacuna que has pres tu. I el resultat és ambigu, tot plegat, que no em van fer la prova. I ara me l'haig de fer una altra vegada el dia 11 de novembre. I ara sí, l'incògnita, si la clínica em tornarà a demanar a l'assaig o no. És molt caòtic, Sònia.
Jo, la veritat, sóc molt escèptic amb els PCRs. Jo, totes les persones que conec que els hi han fet el PCR i han sortit positives, no s'han enterat de res. En tot cas, eren asimptomàtics. Però quina casualitat que tots els que jo conec que els hi han fet i que són positius hagin estat asimptomàtics. A més, el PCR només detecta si tens el virus en aquell moment. Per exemple, el test d'antígens aquests que ara parlava la Sònia és un que detecta si el tens o si l'has passat, perquè vol dir que ja tens els anticossos. Per tant, és molt més segur i fixa't, és molt més ràpid, perquè en 20 minuts, bueno, diuen que en 10 minuts també, bueno, no sé si 10 o 20, és igual.
Sí, però, peu de cotxe, per la carretera.
Però, a més, hi ha el cost econòmic, Segons tinc entès, el PCR costa entre 120 i 150 euros cada test. Això és el que jo tinc entès. En canvi, el test ràpid aquest...
Això és el que cobren les clíniques quan tu fas per la privada.
Bueno, ja, però... Perquè s'ha de... Antoni, però és que s'ha de portar un laboratori i el transport, la feina del laboratori, tot això està dintre dels 150 euros. Però el test ràpid aquest es veu que és molt més barat. No sé si val 5 euros o molt poca cosa, no? Per tant, si és una cosa més efectiva i molt més barata, home, doncs que esperem a fer-ho. Suposo que és que no en devien tenir, que és el que passava al principi amb les mascaretes, que deien que no calia mascaretes, però és que la realitat és que no n'hi havia. I això dels testos deu ser el mateix.
En tot cas, per això deixen de fer els PCR per la saturació que hi ha als laboratoris.
Clar.
Sí.
Però llavors no, han optat per deixar de fer els PCRs aquests massius i doncs, fer els el test d'antígens.
Però si és més barat o més ràpid, home, doncs a què esperem a fer-ho així, no? Jo penso que han trigat 5 mesos a donar-se en compte d'això. Bueno, potser sí.
No, darse cuenta no. Sí. No és el lloc per ahí.
Estem en presència
per a los laboratorios, ja està.
Estem en presència d'un virus molt virulent. Però si mireu la incidència, són 500 casos de malaltia per cada 100.000 habitants, és un 0,5%.
Exacto.
És una quantitat mínima. El que passa és que quan fan un test detecten a tothom que l'ha passat i a lo millor, en el cas aquest de la grip, que és dubtós, detectes fins i tot si has passat la grip. Llavors, tota la població està contaminada quan en realitat el virus només afecta el 0,5% de la població.
Exacto.
Ah, realment, els coneguts que hem tingut que l'han passat, ho han passat molt malament. És molt violent i es veu que és molt contagiós. Però el contagi real és el 0,5%.
Sí, sí, és verdad. I hay muchos que lo tenemos y no tenemos símptomes.
Val, però encara que sigui un percentatge petit, el que sí, doncs, que és evident és que el sistema sanitari es pot saturar i sobretot cal evitar que se saturi el sistema sanitari. Com continuïn així, les UCIs començaran a col·lapsar-se. I llavors això ja no només afecta a les UCIs, és que afecta a qualsevol tipus de visita, de cirurgia, d'operació, el que sigui. Llavors és el que s'ha d'evitar, no? Que per això s'ha fet aquesta reducció de la mobilitat.
Jo penso que encara s'està investigant molt perquè la prova és que inclús totes les personalitats científiques a vegades es contradiuen. Jo crec que a fons encara no s'ha descobert ben bé com es transmet i molt menys com es cura, no? Però això ha passat amb totes les demés malalties. S'ha trigat un temps a anar descobrint coses. Fa relativament poc que s'ha descobert, per tant, el que passa que ara tots tenim pressa perquè es descobreixin coses. Però realment, amb totes les altres malalties, s'ha trigat anys a descobrir doncs,
nunca,
a fons, la forma de transmissió.
No? Nunca han confinado a nadie. No. En otros casos de epidemias. Nunca han hecho esto. Nunca.
No, ja.
I les ha habido, eh? Les
Vinga,
ha
ara tenim toc de queda, que no volen que diem toc de queda, no? Volen que diem reducció de la mobilitat nocturna o una cosa d'aquestes. Però vaja, què és el toc de queda que coneixem tots? Des de les 10 del matí fins les 6 de la matinada. I al cap de setmana, doncs, això s'augmenta perquè no pots sortir del teu municipi. Què en penseu d'aquestes mesures? De moment sembla que comencen a donar fruits. Sembla.
Sembla
segons
bé,
diuen les primeres
si
dades.
A mi em sembla bé, eh?
Ara, Sònia, permetem una cosa.
Si
el gran remei que tenen les autoritats i els mitjans tecnològics actuals consisteix en tancar la població a casa, com es va fer amb el primer confinament, Espanya no va funcionar perquè la gent es va contagiar dintre de casa.
També.
Ja m'explicaràs al ciutadà ara com té que admetre un segon confinament quan la primera mesura va fallar estrepitosament. Vull dir, no, em sembla recórrer a un remei de l'edat mitja per tallar una epidèmia de la que no tenen idea com funciona, sembla que és demanar-li molt esforç al ciutadà, igual que tancar la restauració com a mínim al migdia. La gent que menja fora de casa o la gent que està desplaçant-se amunt i avall realment ho està passant molt malament. I ja no diguem els empresaris d'hostaleria. Són mesures...
És terrible.
Són pals de sec. És el mateix que el test de la Cristina a l'arribar a Palermo. Clar, ella es va identificar i va donar la seva residència, però durant 48 hores podia estar infectant a mitja Sicília.
Obre, claro.
Són mesures que queden molt bé de cara a la galeria, per al ciutadà de pensar, però què estem fent? A Espanya, el caos de Madrid, això ja és el súmum.
De todas maneras, haces un test y luego lo puedes contraer igualmente. Es que, claro, el test te está diciendo que en este momento no lo tienes, pero mañana igual lo contraes.
No mañana, d'aquí una hora, d'aquí un minut.
Es relativo todo esto.
Al sortir de l'aeroport agafes un taxi i a lo mejor el taxista no l'ha
passat. Ya he ido por todas partes, he visto un montón de gente. Además, nadie lleva la mascarilla. Ni los carabinieris. Donde estaba yo era increíble. Nunca podías pensar que había un problema del COVID en el pueblo donde he ido yo. porque nadie, todo el mundo lo lleva, eso sí, ¿eh?
Y el que, Cristín, perdona que t'hem perdut. Que, porta, que deies, Cristín, que portaven o que no portaven mascareta?
No, no. Nos llevaba a nadie, todo el mundo nos llevaba a la muñeca.
Uy.
Carabinieris, igual, igual. El único sitio donde lo tenías que poner es en la farmacia, cuando ibas a comprar. Mm. El único sitio. Yo no he visto a nadie con la mascarilla por la calle. Nadie. Y todo el mundo habla, porque claro, es Italia, ¿no? Todo el mundo habla, todo el mundo pregunta. Hay una vida ahí extraordinaria. Y ya está. Ahí va así. Todo va así. Claro, en Sicilia, yo en Palermo, lo vi un poquito más de gente con la mascarilla. Pero muy poca. Muy poca gente. Eso sí, lo llevan aquí, en la muñeca.
Sí, sí, està molt bé portar-la aquí. Sí. És molt efectiva, és molt efectiva.
Perquè es vegi que la tens.
El meu fill que viatja va dir que a Colònia, ningú porta la mascareta pel carrer, només els que estan al servei públic, com les banderes, farmàcies, tot això.
Com us ho veus ja?
No veig mascaretes.
No era obligatori. I aquí, des de que es va fer obligatori, realment és quan van començar a contindre l'epidèmia, eh?
Clar. Exactamente. Debe fallar algo aquí, eh? Hay algo que falla, eh?
Però les criatures, per exemple, la nostra nena l'ha agafat, asimptomàtica, però l'ha agafat. I llavors els pares han tingut que fer el PCR també, vull dir, la nena de l'institut, imagina't, vull dir, clar, és que ni les criatures se salven d'això, vull dir, és una llàstima.
Y si no, mireu, pero yo creo que todos lo podemos tener, ¿eh? Todos, todos, absolutamente, y no ser, no tener síntomas, simplemente, sí. Con
si
tu sistema inmune.
Algunes mesures, el mes de març, si recordeu, la mascareta no sols no era obligatòria, sinó que fins i tot es van atrevir a dir que no era recomanable, perquè no n'hi havia. I ara, mireu els dissenys que hi ha de mascaretes amb flors a roda de
ara és un negoci.
Eren mascaretes de disseny.
És un negoci.
El que has dit tu, Antoni, de Barcelona, ho vaig comprovar l'altre dia, que vaig baixar per un problema, per resoldre un problema, i resulta que, clar, no pots anar a cap bar. No pots anar perquè no pots entrar. Jo, de veritat, que tenia ganes de tenia una necessitat física, sí. I ho vaig passar fatal, perquè ni a l'estació hi ha un lavabo.
No.
Els bars no et deixen entrar, i tot tancat. Jo, que sóc de Barcelona, tot botigues avall. Fa una tristesa i una pena, i a més una por, perquè vaig tenir que agafar metros, i la veritat és que fa por.
Ara també s'ha de dir una cosa. A Barcelona la gent està molt disciplinada, eh?
Sí.
I a vegades el que no porta ben posada la mascareta, fins i tot la gent que va al metro li retreu. Eh?
Sí, això sí, però per fa por. Eh?
Després hi ha el desmadre de les festes nocturnes i les reunions de joventut, que això ja és un altre fenomen. Eh? Però la gent, sobretot la gent d'una certa edat i més, és absolutament disciplinada, eh? I tothom va pel carrer encara que vagi sol.
Però haurà a cada vegada més...
Aquí a Roda de Barà, bé, els de Barcelona, que estem a Roda de Barà,
també, la
gent és molt sèria a Roda de Barà amb el tema de la mascareta, eh?
Sí.
Que estàs a Roda de Barà, Antoni?
Naturalment.
Sí, està.
Jo des de Sant Joan estic a Roda.
Ah, sí? Mira que bé.
Sant Joan, que ara viu allogat d'aquí.
Molt bé.
Jo penso que amb una cosa com aquesta, amb una pandèmia com aquesta, almenys aquí al nostre país s'ha posat en evidència totes les mancances. Per exemple, una cosa tan tonta com això de que no hi ha lavabos públics, imagina't, vull dir, clar, sí, resulta que els bars és la solució. Quan vas pel carrer i tens una necessitat, doncs mira, has d'anar al bar, prendre't un tallat i fer servir el vàter, perquè, clar, si no... Però, clar, hauria d'haver serveis públics. Després, moltes altres coses. Per exemple, no sé, per exemple, aquí es diu els restaurants tanqueu 15 dies. Ostres, i què? Escolta, i aquests 15 dies què fem? No podem menjar? Resulta que a Alemanya també els hi han dit tanqueu 15 dies, però resulta que els hi donen el 75% del benefici, o sigui, dels ingressos que van tenir el mateix mes de l'any passat. i a més, al moment, perquè ho poden fer per internet i l'endemà ja tenen ingressats els diners a la compte. Clar, això ho pot fer un país ric, però un país com nosaltres, que...
Som pobres, som pobres. Pobre,
però qui diu que Espanya no és un
país... No és que siguem pobres, jo penso que hi ha algú que l'ha empobrit, cuidado, perquè aquí a Espanya el subsol no és pobre,
No diguis que Espanya és un país pobre quan es fan hospitals sense metges.
Bueno, ja, bueno, potser falta una mica de cervell també,
Sí, també. Sí.
A veure, segons l'exdirector de Sistemes de Salut de l'OMS, Rafael Bengoa, diu que si les xifres segueixen així, és inevitable un nou confinament a casa, d'aquí 15 dies, diu.
Sí.
Què en penseu?
Som per aquí,
Sònia. Oi, sí, Cristín. Tan poca credibilitat et dona l'OMS.
Jo no escucho l'OMS. No.
No, jo tampoc m'enfio gaire d'aquests.
Tras de la OMS, muchos intereses.
Sí, és veritat, Cristina, és veritat. A més, van sempre tard. O sigui, quan ells diuen el que ja sabem sempre, no?
Andant sobre huevos, com decimos.
I les xifres no són fiables, perquè veus Madrid, per exemple, passa d'una setmana el caos absolut i la setmana següent s'ha arreglat. Les xifres són millors fins i tot que les de Catalunya, que s'han pres mesures molt
dures. I ho obren tot i sí.
Habrá muchos más disturbios, pero muchos más.
A veure, Déu-n'hi-do els aldarulls que hi han hagut fins ara.
Espera,
Barcelona, a Madrid també hi ha hagut desenes de detinguts pels aldarulls, a Vitòria també, vull dir que hi ha moltes ciutats que ja estem començant a veure. Segons la policia es deuen, la gran majoria d'aquests aldarulls s'han creat per l'extrema dreta.
Sí.
La manera que sea, pero habrá muchos más.
Sí.
Y la gente que se está arruinando, la pequeña gente que se está arruinando, los pequeños comercios, acabarán saliendo a la calle.
Bueno, y los taxistas de Barcelona, Cristín, que no trabajan.
Toda esta gente que trabaja, pues, del flujo, ¿no? Saldran a la calle desesperados.
Clar, és que pensem... Ara ens ve al cap això, no? Bars i restaurants tancats. Val, d'acord. Però, clar, no és que només siguin bars i restaurants tancats. Pensem en tot el que suposa. I precisament sortia avui, era a la portada del Punt Avui, que es feien diverses entrevistes a 12 empresaris, eren 12 concretament, sobre com està afectant tota aquesta crisi de la pandèmia. I la veritat que dius, clar, empreses, per exemple, de càtering. Doncs imagineu-vos la situació en aquestes empreses de càtering. Però ja no només era això, clar, tot el que envolta distribuïdors, hotelers, restauradors...
Hotelers.
I llavors, clar, dius, bueno... Com s'arreglarà tot això, no?
Trabajan como locos.
Ahir va sortir les arts gràfiques, que també estan desesperats perquè ara ja no fan programes ni fan, clar, vull dir, no fan programes de teatre, clar, tot això, diu, nosaltres també, com duri molt, també, clar, ja tenim la meitat de la plantilla amb ERTOs, clar, perquè és que és això, vull dir, hi ha molta cosa darrere, hi ha molta... I
si
la gent
te quieres casar, ¿cómo lo haces?
Clar, no, també. Clar, imagineu-vos això mateix que ha dit la Cristina. Un casament, no? Tota la despesa que suposa en diferents àmbits un casament, tota aquesta gent deixa d'ingressar aquests diners.
El banquet queda anul·lat.
Clar, vull dir, que és el banquet, són les flors, són perruqueria, maquillatge, vestit... Clar, és enorme la cadena. Llavors, això és el peix que es mossega la cua. Com se'n sortirà de tot això? Com en sortirem?
Pues no ho sé, perquè els bancs segueixen la seva piconadora. L'altre dia, a la manifestació dels taxistes, un dels taxistes deia, escolta, diu, nosaltres fa 5 dies que no treballem, no ingressem ni 5 cèntims. Ara, el banc t'està trucant cada dia, escolta, que estàs amb números vermells, escolta, que si no pagues, t'embarguem. Escolta, que no sé què. Diu, escolti, pari una mica, sisplau, perquè a tot arreu ens deixen...
Acabarà saliendo a la calle. saldrà a la calle en China.
Sí, sí, sí. La situació dels bancs també és bastant absurda perquè ells tenen el diner pràcticament gratis. És més, amb tipus d'interès negatius que hi ha. El negoci del banc és comprar diner barat i vendre'l car. Però els bancs es poden forrar, però és que tampoc no donen crèdits. El negoci del banc també s'acabarà perquè ells, si no donen hipoteques i crèdits, ja m'explicaràs, poden tindre tot el diner prestat d'Europa i el poden tornar més barat del que els hi van donar, però amb això no és suficient. Bueno, la gent ja tancant comptes corrents, perquè tindre una compte corrent ara és un luxe. Està clar, perquè
els bancs no ajuden,
el govern els ha ajudat sempre, però ells no ajuden a la societat.
Vull dir, no, 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 que va, que va. Ells van a la seva, només. Sí.
Es va acumulant.
Porque pueden, porque los gobiernos los dejan, así, claro.
Y siempre mira lo que pasa a Francia. Francia es una olla a presión.
En Francia ahora hay el COVID, todo el follón igual, más el terrorismo. O sea que mi pobre país está, que yo no sé cómo la gente puede soportar todo esto.
Bueno, y aquí en España tenemos la situación económica, más una involución política, que está bien clara que existe. Mira la moción de censura del Parlamento. Jo mai havia vist una manifestació. Les últimes vegades hem vist apedregar la policia per entrar al Decathlon a prendre les bicicletes i les taules d'Sky com va passar a Barcelona. O em sembla que va ser a Logroño. Van atacar una botiga de la costa per emportar-se tots els pullovers.
Passarà.
Això és una manifestació urbana? Això és pillatge.
Sí, bueno, però
hi ha una força negra, hi ha una força negra que està promovent el desordre, perquè en el fons el desordre és debilitar el govern. I si a més els membres del govern es dediquen a anar a sopars d'ex-periodistes famosos, doncs encara pitjor.
Això va ser fort, eh? Això va ser molt fort.
Clar, perquè a nosaltres ens diuen sí,
quanta hipocresia, no?
Jo no lo entiendo, son tontos, o que es que son tontos. Esto no hay que tener dos dedos de cabeza, ¿no?
No, es como la historia esta de la Guardia Civil arrestant personatges de Catalunya i la història aquesta, 10.000 soldats russos a Catalunya, per estar bojos. Tu penses que Rússia enviarà 10.000 soldats a un territori de l'OTAN? Això és com la declaració de la guerra, el món va estar a punt d'entrar en guerra a Cuba per 4 missils. Enviar 10.000 soldats russos a un país de l'OTAN? Però què s'han pensat? Que som idiotes o què? Els russos
sí,
idiotes...
Pues sí, se l'han pensat, exactament. Se lo piensan, que somos
idiotes. Toni, en aquest país hi ha molta gent que no es dona compte quan fa el ridícul. Quan fa el ridícul no són conscients.
Hay que despertar.
I el més fotut és que sigui un jutge, esclar, perquè si un dia et toca aquest jutge no vegis, saps? Vull dir, clar.
Sí.
Bueno, el que deia la Sònia...
Cap judici, per si acaso...
El confinament. Ara s'estan inventant noms nous, no? Hauran de fer un diccionari nou perquè ara el toc de queda ja no es diu toc de queda, es diu confinament nocturn, no sé què. I ara ens hem de preparar pel confinament domiciliari, que es dirà, doncs, no sé, bombolla convivencial.
Bombolla confidada.
Imaginació de falta.
Reflexió ciutadana.
Autoreflexionem, vinga, tots.
Reducció de la presenciabilitat postobligatòria, no sé, alguna cosa així, no? Segurament. Ja s'inventaran. El cas és no dir el nom, no?
El mateix investigador de la Guàrdia Civil que ha trobat 10.000 soldats russos a Catalunya, amb el número de piolins, per
cert.
És el mateix que va presentar una prova que el jutge va admetre que hi havia hagut aldarulls a Sant Esteve dels Roures, poble natal de Rosalia. Se'n recordeu?
Sí.
Sortia el mapa del metro en construcció. Hi havia una estació de metro que es deia Carme Forcadell. S'ha dit el mapa, eh? Pues el mateix Baena, perquè va ser en Baena que va presentar l'informe aquest amb que havia hagut aldarulls molt seriosos a Sant Esteve dels Roures quan sembla que va ser amb les votacions. Amb el referèndum del 1 d'octubre. I el jutge ho va emetre com a prova, un poble que no existeix. Pues, bueno, ara admès, suposo, 10.000 soldats russos i serà una prova autèntica perquè han estat 48 hores a la presó.
Tremendo. Sí. Companys, anem acabant, que no tenim més temps.
Què pensáis? ¿Quién va a ser presidente de Estados Unidos?
Vinga, ràpidament, jo, que marxem.
M'agradaria equivocar-me, però crec que el Donald Trump.
Donald Trump. Antoni Puig, vinga, fes la teva aposta.
Si no guanya, ho impugnarà i finalment els tribunals li acabaran donant la raó. I si no, ja ho veureu. M'agradaria equivocar-me, també.
Antoni Puig, la teva aposta per qui és? La teva aposta per qui és?
Fa quatre anys, amb aquesta tertúlia, us vaig dir que el Trump seria un excel·lent president per als Estats Units, però dolent per la resta del món.
Exacte.
Analitzeu les coses que ha fet Trump, perquè no totes són dolentes pels Estats Units.
No, no.
El que passa que ha vingut un accident, que és el virus, que s'ho ha carregat tot.
Sí.
Però el Trump ha fet una gran feina pels Estats Units.
Sí, sí.
Vinga, Lourdes.
S'ha fotut de ple. Però per ells,
jo ja saps que la política no és el meu, però crec que el Rubito tornarà,
Sí.
Per desgràcia tornarà, jo crec.
És molt conservadora, sí.
Jo també, Sí. Tiene mucha gente que lo apoya porque económicamente les ha vuelto a dar trabajo.
I tu, Cristín, també penses que serà Trump un altre cop?
Sí, sí.
Doncs vinga, ho sabrem ben aviat.
Però tampoco el otro no lo veo capacitado. No quiero decir que Trump lo sea, pero el otro no lo veo capacitado para este puesto. No lo veo. No tiene la envergadura.
Doncs demà esbrinarem qui ha guanyat. No? Demà són les eleccions, dia 3.
Cristín, no sabem si està capacitat o no. El que no té és imatge. Amb això estaria d'acord.
Però
capacitat, no sé, no?
Su vida profesional ha hecho, ha tenido un montón de fracasos, ¿eh? Pero a algunos te preguntas, pero ¿cómo ha podido meterse en esto? ¿Sabes? Así como el otro también los ha tenido y muchos, o sea, se ha arruinado muchas veces, pero el tío lo sabe vender, Él vende que es ganador, ¿eh? Y Estados Unidos se lo cree, hay mucha gente que se lo cree. Pues tiene una fuerza de convicción este hombre increíble.
Companys, que ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps.
Vale.
Ens trobem la setmana vinent, d'acord?
Adéu.
Cuideu-vos molt.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.